Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
4 els minuts que passen ara de les 2 del migdia i efectivament a aquesta hora els dimarts repassem sempre la gestió municipal amb la visita d'algun dels regidors o regidores de l'Ajuntament de Vilafranca parlant-nos de les actes o de les activitats que es desenvolupen a la seva àrea. I avui parlarem d'aspectes que tenen a veure en l'àmbit de joventut, però també altres qüestions com ara relatives, al, per exemple, al cementiri de Vilafranca. Em sembla que és aquí, a través de l'àrea de governació, això.
Correcte.
Que algun dia m'hauria d'explicar de el regidor Miquel Medialdea. Bona tarda.
Bona tarda.
M'hauria d'explicar algun dia això de governació, en què consisteix, perquè governació vol dir les obres del cementiri, per exemple.
Bueno, governació és un calaix de sastre on hi caben diferents temes, entre ells el cementiri, la gestió del cementiri municipal.
Molt bé, doncs en parlarem també, perquè és notícia, ha estat notícia justament aquests dies a l'entorn de l'1 de novembre. És un equipament que malauradament s'utilitza doncs, freqüentment a Vilafranca, però que per l'1 de novembre és molt, molt, molt visitat, i en parlarem. Però abans que això, volíem començar amb aspectes que tenen a veure justament amb joventut i amb promoció de l'activitat de la gent jove, perquè doncs, per la pluja es va haver d'ajornar al mes d'octubre una activitat que aquest dissabte, i toquem fusta, no plogui, espero que no plogui i es pugui desenvolupar, com és la Fira de l'Invisible.
Bueno, de fet, el fet de posposar l'Invisible va ser en bona part per la pluja, però el que hem fet no ha sigut únicament buscar una nova data, sinó assegurar-nos que aquest cop no hauríem de posposar en cas que hi hagi pluja. I llavors, aquest dissabte es farà sí o sí l'Invisible. Confiem que el temps acompanyi, tot i que, malauradament, que hi hagués pluja seria una bona notícia, però bueno, si ha de ploure, que plogui divendres o plogui diumenge, ho farem a la plaça Loli, que és l'emplaçament amb el que ho vam fer l'any passat i creiem que va funcionar molt bé, però en el cas de que hi hagués pluja, que seria una bona notícia, perquè realment necessitem l'aigua, hem preparat ja el claustre de Sant Francesc per poder-ho fer allí. Llavors, sí o sí, aquest dissabte farem l'Invisible, confiem poder-ho fer a la plaça Loli, però si vingués pluja, doncs ho faríem al claustre de Sant Francesc.
I per tant, es faria, com vostè deia, sí o sí en aquesta ocasió. Recordem una mica què és l'Invisible, perquè molta gent els hi pot sonar estrany aquest nom fins i tot, i potser no recorden que l'any passat ja es va fer una primera edició i amb força èxit, no?
Correcte, aquesta és la segona edició de l'Invisible. Al final, des de l'Espai Jove a la Nau, estem intentant teixir xarxa amb joves creadors, i jo sempre dic joves creadors en sentit ampli, aquí pot haver qualsevol disciplina que pugui entrar, i els hi oferim doncs, assessorament i sobretot espais a l'Espai Jove a la Nau. Llavors, amb aquests joves creadors al llarg de l'any anem teixint aliances, ells van doncs, creant les seves obres o el que ells vulguin, i el que fem és un cop l'any, que van començar l'any passat, a donar-los una mica més de visibilitat pública. Llavors, hi ha alguns joves creadors que estarien més lligats amb la vessant més artística, amb la dansa, amb la música, amb l'escultura i altres, que ja durant l'any doncs, intentem incorporar-los sempre que ens és possible doncs, a la programació professional de Vilafranca, però hi ha altres joves creadors doncs, que potser doncs, fan compreses o que potser fan altre tipus de producte, que el que fem és crear un mercat jove aquest dissabte perquè ho puguin ensenyar, perquè el puguin els ciutadans de Vilafranca veure què és el que fan aquests joves, puguin parlar directament amb ells i, òbviament, si volen, doncs, comprar els productes o els serveis que els ofereixin.
Una vintena de parades hi haurà?
Sí, sembla que són més o menys una vintena de parades. El que passa que el mercat jove no volem que sigui únicament parades, que és la part principal i és el que volem ensenyar. També incorporem un espai escenari, que ja vam incorporar l'any passat, amb el qual aquests joves, amb aquesta més vessant artística, doncs, faran concerts, o faran monòlegs, o faran espectacle de dansa durant les hores que es desenvolupi el mercat, i a més hem teixit una nova aliança amb un grup jove que es diu RAR, que els agrada bueno, doncs, el tema de la música, més música electrònica, i també s'han sumat amb el projecte i ampliarem l'horari d'escenari fins a l'1 de la matinada, que normalment l'horari d'escenari era el mateix que el de la fira, cap allà a les 8, no del vespre, però aquest any ampliarem l'espai escenari gràcies a aquest col·lectiu que s'ha sumat. A més, tenim un altre espai, que és l'espai tallers, que alguns dels propis talleristes doncs, ofereixen tallers de com crear els seus productes o tallers més normalment més dirigits cap a infants. I ja l'última cosa que incorporem, perquè al final el que volem és, doncs, a part de mostrar el talent, doncs, també on desenvolupem l'activitat, és a la plaça renovada, a la plaça Loli, també busquem aliances amb diferents entitats que hi ha a la plaça Loli o al voltant de la plaça Loli. I els farem un tast de vins amb el Vinseum, que ja ho vam fer l'any passat, i també repetim col·laboració amb el Mercat de la Car, que igual que ara cada primer dissabte més fan els tastets de mercat, doncs aquests tastets de mercat també s'incorporaran amb el nostre mercat jove. I així ens anem teixint aliances.
Una mica el va sorprendre, jo crec, l'any passat, la proposta en general, i en particular algunes de les coses que es podien trobar en aquest mercat, no? Perquè és un mercat, ja el nom ja ens dona a entendre que és una cosa diferent, que és especial, però també les propostes que es presentaven, no és un mercat, sí que hi ha alguns productes que pots dir, és una parada que podies trobar en qualsevol altre tipus de mercat, no?
Sí.
Però n'hi ha d'altres que no, que són realment molt originals.
Nosaltres, quan vam buscar experiències en altres municipis, vam veure que tots els mercats joves que es feien eren molt girats a l'entorn de l'art. Llavors eren joves artistes o joves que feien joieria i està molt circunscrit en aquests aspectes. Nosaltres vam voler ser més diversos i dir, escolta, donem cabuda a tot tipus de projectes, i me recordo l'any passat, doncs, el que he comentat, una persona doncs, que feia compres ecològiques, una persona que tenia un paravent, una persona que el que feia era assessorar a altres persones sobre els temes d'imatge, temes de roba i altres, i bueno, també hi havia el que feia cupcakes o altres. Realment eren projectes molt diversos i això ens agrada, perquè al final el talent és divers i no ha de ser únicament en l'àmbit artístic o en algun altre àmbit. I llavors vam voler donar cabuda a tots els projectes joves. Al final el nexe comú és que són joves creadors. Quan parles amb ells, el que ells volen és poder crear xarxa, a part de donar visibilitat doncs a les seves creacions, a les seves propostes. També el que ens demanen és crear xarxa amb altres joves que, encara que el producte o el servei sigui molt diferent, són amb les mateixes dificultats que ells, no? La primera pregunta, realment això és el que em vull dedicar? Això és un hobby o pot arribar a ser una feina? I, ostres, si en algun moment em plantejo que això pugui arribar a ser una feina, doncs al principi que no ho és, ostres, com ho he de vendre això, com m'he de vendre jo, quant de temps hi he de dedicar, i aquestes són preguntes que en xarxa de seguida responen, es donen suport uns als altres, i a vegades fins i tot surten projectes col·laboratius entre ells, que també és un aspecte molt interessant.
L'Invisible, que serà aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, penso que és aproximadament, i fins, vostè ens deia, quarts de 9, a les 8, quarts de 9 del vespre.
Correcte.
I amb l'actuació musical fins a la matinada.
Correcte. De fet, hem tingut unes setmanes prèvies, perquè aquí també una col·laboració amb el Centre Vila, al qual li agraïm, alguns comerços del Centre Vilafranca pues, han ofert als seus aparadors perquè alguns d'aquests periodistes ja puguin mostrar els seus productes. I, de fet, quan vam posposar la celebració, vam parlar amb ells, a dir, ostres, podeu aguantar dues setmanes més els vostres aparadors tenint aquestes mostres dels productes i serveis dels joves, i molt contents perquè ens van dir que sí, que cap problema, i que aguantàvem fins aquest dissabte, que és la data que se celebrarà. Per tant, també agrair als comerços del Centre Vila que s'hagin sumat a la iniciativa, que també vulguin donar visibilitat doncs, amb aquests joves creadors.
Hi ha també oferta gastronòmica a l'entorn?
Sí, és els tastets de mercats. El que és l'oferta gastronòmica o ho deixem més a el que són els tastets de mercat, que al final tenim el mercat de la carn allà, i llavors tampoc tenia massa sentit crear nosaltres algun paral·lel, no? Llavors crec que és millor sumar aliances i sumar-los amb el projecte.
Uh-huh. Aquesta Fira L'Invisible, que es fa a la plaça de l'Oli, surt, podríem dir, del barri de l'Espirall, per entendre'ns, perquè és on hi ha la seu de la nau. La nau es troba al barri de l'Espirall.
Bueno, nosaltres sempre hem dit que...
La idea, em refereixo, eh? Vull dir, era una manera d'introduir un altre tema, que és,
vale, vale.
Que és la nau.
Ah, vale. Si és així, doncs t'accepto aquesta derivada.
Exacte, el dribbling.
Vale.
No, era per parlar també de la nau, és a dir, sí. Aquesta és una proposta més que sorgeix del centre, podríem dir, de creació d'idees de gent jove, que és la nau, no?
Bueno, de l'Espai Jove La Nau, que és un espai municipal per tots els joves de Vilafranca, que està ubicat al barri de l'Espirall, més faltaria, però que al final donem atenció a tots els joves de Vilafranca i fins i tot m'atreviria a dir de comarca, no? Però bueno, nosaltres estem pensats sobretot amb els joves de Vilafranca. I de fet, ara hem obert un nou cicle dintre diferents programacions que fem allà a La Nau, que és La Nau Sona, que és el primer cicle de formació tècnica per a joves, artistes i creadors, amb el qual doncs, se'ls vol incorporar perquè al final tenim molts grups que utilitzen els books d'assaig, que fan música, però moltes vegades, bueno, moltes vegades no, quan volen fer un espectacle perquè aquell grup de música es pugui escoltar bé, necessitem gent tècnica a l'altre costat que faci que allò soni bé. I a vegades aquests aspectes els tenim més oblidats, no? I des de la nau teníem claríssim que volem donar cabuda, que volem donar espai a aquests joves artistes, però que també necessitem crear com una cantera de joves més tècnics que puguin ajudar, pues, a sonoritzar aquests concerts o ajudar-los a gravar podcast o a gravar les seves cançons per tal de que creen com un ecosistema al voltant d'aquests joves creadors, en aquest cas joves artistes.
I es titula La Nau Sona.
Sí, es titula La Nau Sona i llavors és el primer dissabte de cada mes fins al mes de març que farem diferents sessions, no? Es fan en concret 5 sessions i, bueno, tots els joves que puguin estar interessats en aquesta part més tècnica, pues els animo, doncs, a dirigir-se a l'Espai Jove a la Nau, que els donaran tota la informació per si s'hi volen sumar.
És a dir, que aquest dissabte passat ja va començar la
Aquest dissabte la passat ja va començar. El títol era Creació d'un rider tècnic. No em facis entrar en el detall, però et sabré dir exactament què és el que treballaven. I el dissabte 3 de desembre, que és la propera data, faran la iniciació a la sonorització. Per tant, tots aquests joves interessats, si us plau, que es dirigeixin a la nau per veure si encara tenim places disponibles.
Molt bé, hem parlat d'aquesta qüestió. També volíem parlar d'altres temes que li corresponen a Miquel Almeida Aldea com a regidor i que ja no són... Bé, sí, l'Albert encara es coneix com Albert de joventut.
No, l'Albert és purament de joventut.
És de joventut.
Sí, el gestionem des de joventut.
Però vaja, jo, per exemple, em sento jove encara. Podia anar-hi, l'Albert, no?
Sí, perquè l'Albert que sigui de joventut no vol dir que només ho puguin utilitzar els joves. En el seu dia, en els seus inicis, els albergs estaven molt pensats per un públic jove, que era un públic amb recursos més ajustats i s'havia pensat, però ja fa molt de temps que els albergs es van oblir, que moltes famílies utilitzen els albergs perquè acostumes a trobar un preu més ajustat. Per tant, tot i dependre de joventut, aquest sí és un equipament que oferim a tota mena de públic i sobretot a públic col·lectiu pel tipus d'alberg que tenim nosaltres. De fet, ara farem una pausa amb l'alberg, que estarà tancat durant un mes, perquè una de les demandes que ens havíem trobat principal, que era la qualitat de les lliteres que s'havia de millorar, doncs ara, afortunadament, podrem renovar totes les lliteres, que ens permetrà ampliar la capacitat de l'alberg, el nombre de places, i a més garantir un major confort a les persones que vinguin a allotjar-se al nostre alberg.
És un alberg que s'utilitza? Si jo, com que no hi vaig mai, no sé si entra ningú o no hi entra, però s'utilitza habitualment?
Sí, no és un alberg pensat per la gent de Vilafranca, per tant és normal que no hi vagis a dormir, si no és que t'enfades a casa, que aquí ja no hi entrarem. És un alberg pensat per grups, i òbviament per grups normalment fora de Vilafranca. Sí que és cert que nosaltres tenim una sèrie d'espais a l'alberg que també oferim a entitats de Vilafranca. A vegades hi ha entitats que volen fer un dinar, llavors dintre els preus públics que estan marcats, doncs, si volen utilitzar l'alberg ho poden utilitzar. Però el que és la part més turística, el que estem fent un treball és per captar públic fora de Vilafranca que vulgui pernoctar a Vilafranca. I amb això ens utilitzen diferents programes, com pot ser programes de Xanaxcat, de la xarxa d'albergs nacionals de Catalunya, amb el qual hi ha el Vacances en Família, que ens ajuda a omplir molts caps de setmana, i després també fem treball en diferents col·lectius esportius o altres, per proximitat amb les pistes, perquè també siguin usuaris de l'alberg, amb altres projectes com el de la bicicleta. De fet, aquest dissabte vinent, aquest cap de setmana, el proper, el diumenge hi ha la Marató de l'Espirall, la mitja Marató de l'Espirall, i el dia abans, dintre del programa Respira, que va presentar el Servei de Turisme de Vilafranca, ofereixen dues activitats que surten i acaben a l'alberg de Vilafranca, que és justament per trobar l'entorn. També intentem buscar crear aliances, igual que dèiem abans amb el Mercat Jove, doncs també amb l'Albert també intentem buscar aliances amb entitats de Vilafranca per donar-lo a conèixer i perquè s'utilitzi.
I ara sí que anem a parar amb allò que dèiem al principi de tot, no? Que a part de ser regidor de joventut, és regidor de cementiri, li diria així. No sé si
queda ben dit.
De governació, que hi ha el cementiri.
Hi ha diferents responsabilitats de governació, una d'elles és el cementiri.
Un equipament molt visitat en la setmana anterior, a l'entorn de l'1 de novembre, sempre, i que, a més, aquest any vostè va explicar als mitjans de comunicació que hi haurà una millora, una reforma també de la capella que estava afectada per unes esquerdes.
Correcte. Estem fent diferents obres de millora al cementiri. Una d'elles és la capella, que és un projecte que ja fa 2 anys que ja estem treballant. De fet, el projecte ja estava fet. Hi havia, bueno, temes administratius que estaven demorant el projecte, però el projecte ja fa temps que el tenim fet i ara per sort ja va passar per Junta de Govern Local, es va aprovar i ara ja hi ha el projecte de licitació amb el qual les empreses que vulguin presentar-se es poden presentar per tal de fer l'obra i si tot va bé confiem que a final d'any pues, ja hi hagi una empresa guanyadora de licitació i comenci el que siguin les obres de millora estructural de la capella, no? I Tots Sants de l'any vinent, doncs que la missa dels difunts ja puguin fer dintre la capella com feien habitualment. A part d'aquestes obres, també hem ampliat la capacitat del cementiri i he fet especialment amb el que són cineraris o columbaris, els llocs on les famílies que ho desitgin poden dipositar les cendres dels seus difunts, perquè era un espai que malauradament ens havíem quedat sense el cementiri. Hi ha moltes famílies que prefereixen tenir les cendres a casa, el qual es pot fer i no hi ha cap mena de problema, però sí que hi ha famílies que ens expressen que els agradaria, doncs igual que feien amb els seus difunts, quan s'enterraven, doncs, en el cas de que els hagin incinerat, també voldrien deixar les cendres. I llavors, si tot va bé, la setmana que ve ja tindrem 40 ubicacions noves, amb la qual aquelles famílies doncs, que tinguin cendres a casa i vulguin deixar el cementiri ho podran fer. I l'últim projecte també que vam aprofitar per presentar, el nostre cementiri, que és un cementiri patrimonial, que jo crec que és un cementiri molt bonic, i hi ha una sèrie de recintes que el terreny principal és terra, i que a vegades quan plou o a vegades quan passen determinats vehicles doncs queden roderes i dificulta una mica doncs, l'accés dels familiars a arribar als seus nínxols. I llavors ja fa temps que és un tema que ens preocupa, que estan mirant diferents solucions a veure com podríem solucionar i al final aquella solució que ens pensem que seria més llarg termini és la que començarem a implementar, que és doncs, millorar el ferm del cementiri, que era un projecte que teníem a més anys vista, però el que farem és una prova pilot amb el recinte 3, amb una ampliació de voreres important, el que ens permet doncs, aquell recinte, que és més o menys uns 3 metres, doncs, per fer una vorera perquè els familiars doncs, puguin accedir fàcilment a el que són els seus nínxols, si han d'utilitzar elements com escales o altres que ho puguin fer amb seguretat, i òbviament doncs, els operaris d'Òptima, si també han de portar doncs, un difunt en aquesta zona que ho puguin fer millor. Farem la prova pilot, també si tot va bé a finals d'any potser ja la tenim feta, si veiem que queda bé, que encaixa, que és tot correcte, llavors el que faríem és ampliar-ho a altres zones del cementiri.
Doncs aquí queda dit també i després d'aquesta qüestió ens queda només que agrair-li com sempre la visita al Miquel Medialde en aquest espai de la Casa de la Vila, a Ràdio La Franca, i l'emplacem en properes ocasions.
Doncs moltes gràcies a disposar.
Bona tarda.
Bona tarda.